Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ports de la Generalitat ha tret a licitació el projecte per construir una llotja de peix al port fluvial de Deltebre. Els pescadors podran fer la subhasta, la manipulació i la distribució del peix al mateix recinte portuari que donarà servei a una flota de 24 embarcacions d'arts menors. El projecte té un pressupost de 700.000 euros i es preveu iniciar durant el mes de juny. El termini d'execució de les obres és de 9 mesos. La llotja tindrà un espai per a la recepció del peix, la zona per a la subhasta i espais annexos, com una cambra frigorífica, magatzem de caixes i zona de manipulació i distribució de peix. També hi haurà oficines i una sala de reunions per a la confraria. També es farà un circuit perquè els visitants puguin veure la subhasta del peix. La llotja, com ha apuntat el director general de Ports de la Generalitat, Joan Pérez Gómez, és una demanda del sector pesquer per poder fer la comercialització del peix al port de Deltebre. El secretari de la Confraria de Pescadors de Deltebre, Pasqual Chacón, ha celebrat el projecte i ha agraït la implicació, il·lusió i esforç de Ports per fer realitat la llotja tot i la situació actual. El nou equipament disposarà d'un bar-restaurant que, juntament amb el circuit per als visitants, permetrà promocionar el turisme gastronòmic i la cultura marinera i oferirà als visitants vistes de la desembocadura de l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat agrari Unió de Pagesos preveu que el sector de la fruita dolça tornarà a patir una altra campanya complicada per tal de garantir la viabilitat econòmica de moltes explotacions, ja que a la crisi de preus que arrossega el sector se li suma enguany l'afectació de les gelades de les darreres 5 nits. En aquest sentit, l'organització agrària estima pèrdues de producció en fruita dolça i ametller entre el 20 i el 100% a la plana de Lleida, els dos Pallars, la comarca de la Ribera d'Ebre i part del Priorat i l'Anoia per les gelades. Des d'Unió de Pagesos ja han anunciat que promouran la presentació de mocions en ajuntaments, consells comarcals i diputacions per exigir als governs català i estatal mesures fiscals i ajuts directes per als productors afectats. A la zona fruitera de les Terres de l'Ebre, les gelades també han tingut una gran incidència a les fondalades, on l'albercoc ha estat el conreu més afectat, amb danys en algunes parcel·les d'entre el 80 i el 100%. En cirera i préssec i nectarina, l'afectació de les parcel·les a les valls s'estima al voltant del 40%. Tal com ha passat en la fruita dolça, la comarca més afectada per danys en l'ametller ha estat la comarca de la Ribera d'Ebre, amb pèrdues de producció d'entre el 50 i el 100%. A Ulldemolins, al Priorat, el dany ha estat del 100% i també ha resultat afectades les zones baixes de l'Anoia. Unió de Pagesos adverteix que caldrà fer un seguiment acurat dels danys per veure quins efectes pot tenir sobre el producte final que pot acabar comercialitzant-se, ja que s'espera un increment dels fruits amb problemes de pinyol obert o llàgrimes, en el cas de la pera, que facin que no siguin aptes per poder-se comercialitzar per al consum en fresc. La Unió de Petits Agricultors i Ramaders, la UPA, reclama que el 20% del pressupost de la nova política agrària comuna, la PAC, que ha d'entrar en vigor l'any 2023, es destini als pagesos i ramaders més petits i no als agricultors de sofà. També es demana que la PAC corrigeixi els desequilibris en la cadena agroalimentària i es reconegui als pagesos i ramaders la funció social i mediambiental que fan. Aquestes declaracions les han fet el secretari general Lorenzo Ramos, acompanyat de Joan Montesó, pagès de Roquetes, i portaveu d'UPA a Catalunya, en la presentació a Tortosa de les propostes de l'organització a les properes eleccions agràries. Joan Montesó ha defensat que la UPA representa els petits i mitjans productors i un model d'agricultura real i familiar. La compra per part de Freshly Cosmetics de les últimes parcel·les en venda del polígon industrial La Plana de Gandesa ha incentivat l'ampliació de la superfície industrial del municipi en 25,79 hectàrees per tal de respondre a la demanda de petites parcel·les d'entre 1.000 i 2.000 metres quadrats que té l'Ajuntament. El consistori ha modificat les normes subsidiàries perquè l'empresa de cosmètica natural construeixi el seu nou centre logístic a La Plana, de 14.000 metres quadrats, que generarà 150 llocs de treball en 3 anys. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, explica que existeix aquesta demanda de parcel·les industrials petites i que l'ampliació del polígon de La Plana ajudarà a poder atendre peticions de parcel·les més grans.
Hi ha una demanda real d'empreses o de parcel·les petites, de 1.500, 2.000 metres quadrats, sobretot per aquelles activitats que encara estan a dins del casc urbà, que són activitats que se desenvolupen millor a un polígono. Hi ha un polígono que té activitat, parlo d'algun taller mecànic, parlo d'alguna activitat d'estar així de taller que pot estar, i després hi ha una demanda, hi ha gent que en un moment donat no fa falta que tingui una activitat industrial, sinó que tingui la necessitat de tindre pues, un magatzem i compro. Per tant, parcel·les de entre 1.000 i 2.000 metres quadrats és una demanda real. Ara bé, tenim gent de que pregunte per parcel·les més grans, de 5.000 metres quadrats, pues perquè, bueno, pues perquè volen desenvolupar activitats aquí al polígon. Això ha sigut, estos últims anys, ha hagut molta demanda. No hem tingut oferta, perquè les parcel·les, les dues últimes que quedaven, una fer 8.000 i l'altra fer 7.000 i pico. Per tant, en la venda d'aquestes parcel·les de Fresley, que la suma, sí, bueno, anem als 15.000, s'exhaurixen. L'ampliació del polígono, podrem tornar a generar aquella oferta de la demanda que ha tingut aquests anys.
A banda de l'ampliació per part de l'Incasòl de la superfície industrial en 25 hectàrees per respondre a la gran demanda per comprar petites parcel·les, el govern està redactant també el projecte d'accés al polígon des de la C-43, on ja s'ha construït una nova rotonda amb una inversió de 2,6 milions d'euros. L'acord es va signar l'estiu passat i preveu la formació d'un ramal d'enllaç des de la nova rotonda fins al vial actual del sector La Plana, per tal de facilitar l'accés al mateix polígon i la seva àrea d'influència. Aquesta actuació compta amb un pressupost aproximat de 600.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Segons publica en l'edició d'avui el Diari de Tarragona, l'Ajuntament de Tortosa està portant a terme una actuació just a sota del Castell de la Suda per crear un nou tram del Passeig de les Cultures, també conegut com Passeig de Ronda. L'obra ha portat a terme la construcció dels murs i de la contenció de les terres al peu de la Suda. D'aquesta manera, l'actuació ha suposat una consolidació important del terreny, a més de permetre crear la prolongació del propi passeig al voltant del castell. S'han renovat les xarxes en el tram afectat i ara s'iniciarà les tasques de pavimentació de tot el tram per completar els treballs, segons ha informat l'Ajuntament de Tortosa. L'actuació se centra concretament al carrer dels Capellans fins a enllaçar amb la costa del castell i l'accés al castell de la Suda, just a sobre de l'edifici dels Reials Col·legis. L'actuació garantirà una notable millora al barri del Castell de Tortosa, degradat i amb alguns edificis en ruïnes. El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports a licitar a través de Adif Alta Velocitat el contracte per a l'execució del projecte constructiu de les instal·lacions de telecomunicacions fixes entre el tram de 155 km entre Castelló i l'Ametlla de Mar i en el ramal de 13 quilòmetres que uneix les estacions de l'Aldea Amposta i Tortosa. D'aquesta manera s'instal·larà en aquests trams la tecnologia de telecomunicacions pròpia de les línies d'alta velocitat, segons ha informat l'executiu. El contracte, que s'emmarca en el desenvolupament del corredor del Mediterrani, té un valor estimat de 14,05 milions d'euros més IVA, cofinançats amb fons europeus i un termini d'execució estimat de 22 mesos. El Departament d'Educació avança en la implantació del Pla d'Educació Digital de Catalunya i ja ha completat la dotació d'ordinadors portàtils per a l'alumnat a Lleida i les Terres de l'Ebre, que són els primers territoris de Catalunya en finalitzar el desplegament. També ja s'han lliurat tots els dispositius per als docents i les connectivitats per als alumnes amb més necessitats socioeconòmiques en tots els centres del país. Resta per acabar encara, durant les properes setmanes, el repartiment de portàtils entre els alumnes i la transformació dels serveis Wi-Fi LAN als centres educatius. A hores d'ara hi ha un 65% dels ordinadors ja per a l'alumnat instal·lats i durant el mes d'abril es completarà el lliurament a la resta de Catalunya. Pel que fa a la transformació del centre, s'han completat els replantejos del 97% dels centres. El replantejo suposa repensar escoles i instituts des de la mirada tecnològica, per tal de poder optimitzar al màxim la tecnologia de què es disposa. Es preveu assolir el 100% dels centres transformats durant aquest curs escolar. El pla preveu que els dispositius s'utilitzen en el treball diari de l'aula i formin part estructural del projecte educatiu de centre, a banda de poder-se utilitzar en cas de confinament. La dotació de tot aquest material forma part del Pla d'Educació Digital, un projecte per dotar els centres de les eines per a desenvolupar les competències digitals entre alumnat i professorat. La La demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes celebrarà la segona nit de la comunicació el dia 26 de març. Aquesta trobada professional i social es va començar a celebrar l'any passat com un acte festiu de trobada dels professionals de la comunicació i alhora marc idoni per a reconèixer la feina feta per aquests professionals i mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre. És per això que tenen un protagonisme especial aquells periodistes que s'acaben de jubilar o que en destaquen per la seva vida dedicada al món de la comunicació i també els mitjans de comunicació que en celebren alguna efemèride important. Enguany, al llistat d'homenatjats, hi ha 7 periodistes i 2 mitjans de comunicació. Els periodistes reconeguts són Luz Acero, Julio Vidal, Guillem Comí, Tomàs Carot, Elias Pujol, Artur Galla i Joana Domènech. I els mitjans són Surt de Casa i La Plana Ràdio. La nit de la comunicació també és un moment on donar la benvinguda als nous col·legiats que s'han incorporat al Col·legi de Periodistes de Catalunya Ebrenc l'últim any i fins al dia de la festa. En total, en són 11. La nit de la comunicació 2021 també és el marc escollit enguany per a lliurar el 6è Premi Terres de l'Ebre de Periodisme, que està organitzat també per la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com per a obsequiar amb el micro daurat a la periodista en Història i catedràtica emèrita del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Amparo Moreno. El lliurament dels premis s'ha anat posposant arran de les successives restriccions de mobilitat decretades pel govern per la Covid-19. De fet, la mateixa nit de la comunicació s'ha hagut d'ajornar 2 mesos pel mateix motiu. Normalment, aquesta festa social i professional es realitza al voltant del patró dels periodistes, Sant Francesc de Sales, al mes de gener. Enguany, el Premi Terres de l'Ebre de Periodisme té 3 finalistes. Els periodistes Andreu Prunera i Dani Sainz i l'equip de programació Sao Fonda. Enguany, el Premi Terres de l'Ebre de Periodisme té 3 finalistes. Els periodistes Andreu Prunera i Dani Sainz i l'equip de programa Sao Fonda. La nit de comunicació 2021 tindrà lloc el divendres 26 de març a l'Hotel Corona de Tortosa, seguint totes les mesures sanitàries recomanades i amb un aforament limitat. Aquest acte també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que robava en segones residències i establiments comercials d'Alcanar. Així, agents dels Mossos d'Esquadra, pertanyents a la unitat d'investigació d'Amposta, van detenir el passat 18 de març 3 homes de 30, 39 i 48 anys, tots 3 de nacionalitat romanesa i veïns d'Alcanar, com a presumptes autors de 9 delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal. Des del passat mes de gener, els Mossos d'Esquadra havien tingut coneixement de diversos robatoris amb força en segones residències i establiments comercials ocorreguts majoritàriament a la zona del Canaplatja. La investigació va permetre determinar que la majoria dels robatoris eren efectuats per un mateix grup de persones, ja que presentaven un patró comú en relació a franges horàries, manera d'accedir als habitatges i tipus d'objectes sostrets, principalment aparells electrònics i eines. Paral·lelament a la investigació, els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Alcanar van iniciar un dispositiu coordinat per tal de poder evitar l'increment de robatoris i obtenció d'indicis per detenir els autors. Finalment, les indagacions van portar els policies fins a un xalet de la mateixa localitat d'Alcanar, on residien 3 homes que van ser sorpresos mentre manipulaven televisors i altres aparells procedents dels darrers robatoris. Els 3 homes van quedar detinguts i fins ara s'ha pogut resoldre 9 robatoris mitjançant el reconeixement dels objectes intervinguts per part dels seus legítims propietaris. La investigació continua oberta i no es descarta que la xifra de robatoris atribuïts als detinguts es pugui veure incrementada mitjançant el reconeixement d'objectes per part d'altres víctimes. Els detinguts, 2 dels quals amb antecedents per delictes similars, van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada encara amb un ambient fred, però tot i això la temperatura és més alta que la d'ahir. Per exemple, a Vinebre ara mateix tenim 2 graus positius i al Perelló en tenim 8. Però tot i això, avui la temperatura màxima ben bé podrà pujar fins als 22 graus, per tant una temperatura força suau i alta fins i tot de cara al migdia. I és que avui ha de dominar el sol, per tant la temperatura ha de pujar ràpidament al llarg del matí i mantindrem aquest ambient molt agradable durant la segona meitat de la jornada. De cara a demà continuarem parlant de molta estabilitat i tan sols destacarem alguns núvols. Igual que avui hem començat amb aquests núvols baixos i que tenen les hores contades i que també s'han d'anar trencant ràpidament. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.